Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, a Ràdio. Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució, segon programa de la setmana i cavalquem imparables cap al programa 400. I ja hi som ben a prop perquè avui fem un número rodó, el 375, i per celebrar-ho us hem preparat un menú de 4 motius espectacular. I quan dic menú, ho dic amb tota la intenció del món. Caminem. Motiu número 1, per què us deia això del menú? Perquè de seguida parlarem amb Ferran Adrià, un top de la creativitat i la innovació. Segur que les seves reflexions sobre el moment que estem vivint seran molt i molt interessants. Motiu número 2, i com en tot menú, per acabar bé, cal el dolç. I avui el dolç el posarà un gran de la pastisseria, Cristian Escrivà. Amb ell parlarem de postres, però sobretot parlarem de creativitat. Motiu número 3, l'actualitat econòmica amb Santiago Niño Becerra. I avui ens diem en veu alta una pregunta que ens fem tots cada dia. Per què pugen tant els preus dels supermercats? I motiu número 4, quins perfils digitals són els més demandats? Com es pot impulsar el talent digital a Catalunya? Ho descobrirem al final del programa. I a tot plegat, com sempre, hi subem la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos! Dijous, el cuiner Ferran Adrià va complir un somni que feia anys que perseguia, obrir a Cala Montjoll el Bulli 1846, un museu on es pot reviure el que va significar aquest restaurant que durant anys va revolucionar la cuina mundial. En un programa on sempre són protagonistes l'emprenedoria, la innovació i la tecnologia, ens encanta, ens entusiasma rebre una persona que va canviar la manera d'entendre moltes coses, no només la cuina. Avui al Revolució, Ferran Adrià. Ferran, moltíssimes gràcies, com estàs?
Molt bé, molt content. Molt content de com va i molt content d'estar amb tu.
Escolta, quina feinada això del Bulli 1846 que n'hem sentit a parlar durant tants anys que al final suposo que creuar aquesta meta, que encara és una meta volant, però creuar-la ja deu ser tot un èxit, no?
Sí, sí, la veritat és que vam tindre molts problemes, perquè vam tindre primer, vale, problemes en el projecte, després el tema de la Covid, i tal, la veritat és que ha sigut allò dur. Però bueno, ara ja estem molt contents, ja estem obert i ara disfrutar-lo.
Clar, t'has passat molt temps també, molta gent preguntava, però què és això exactament del Bulli? Què és això exactament del Bulli? Ara moltes persones ho han vist, tu mateix ho estàs explicant també des de fa temps als mitjans, però tenim, com sempre, amb qualsevol projecte relacionat amb tu, d'entrada una experiència, no? Una experiència emocional, perquè dius tu, la gent que hagi anat al Bulli s'emocionarà veient això també.
Sí, per un costat n'hi ha dos visites, no? Vull dir, una la que ha anat al Bulli i la que no ha anat mai, no? Mm. La que ha anat tindrà doncs, moltes emocions, molts sentiments, i la que no ha vingut doncs, tindrà aquesta la sensació de sorpresa i sobretot de poder entendre què és el que va passar al Bulli perquè el Bulli fos el Bulli, no?
Totalment. Per tant, explica'ns una mica què hi veiem, perquè d'entrada dir museu jo crec que es queda curt, no? Dir un museu.
No, sí, sí, bueno, perquè la gent ho pugui entendre és un museu. El que passa que al final tens que donar conceptes que la gent pugui entendre. És un museu on, vull dir, veuràs des de totes les tècniques, les elaboracions, tots els productes, els estils, totes les relacions interdisciplinars que ha tingut el Bulli i que vam tindre tot l'equip, no? Vull dir, però sí que és, vull dir, al final és un museu divulgatiu, no és un museu artístic, és un museu divulgatiu.
No es pot menjar, eh? Re.
No, això...
Ni uns palitos, eh, Ferran?
No, és possible, vull dir. El combinar un museu i que, a més, es pugui menjar és impossible.
Però, per la cara que estàs fent, crec que tu has d'arribar a plantejar en algun moment o no? O sempre vas tenir clar que no hi hauria menjar?
No, perquè teníem clar que... Tenim en compte que aquest projecte neix perquè nosaltres vam fer 6 exposicions.
Sí.
La primera al Palau Robert, que al 2012, que van passar més de 800.000 persones, i vam veure l'interès que tenia la gent per saber què havia passat al Bulli, no? La gent sentia parlar molt, molt del Bulli, però no tenia clar què és el que havia passat. I vam veure que això era molt interessant i per això vam fer aquest projecte.
Jo parlava abans de l'experiència emocional que tindran alguns, els que hi hem estat, van tenir la sort d'estar al Bulli, per exemple, no? Veient el Bulli 1846. Però i tu? És a dir, tu, veient tota la feinada, ja no parlo de l'impacte que va tenir en el seu moment. Només la feinada en si mateixa, sense tenir en compte l'impacte, com, clar, passejar per allà per tu deu ser, uau, això és una cosa que he fet a la meva vida que és brutal, no?
Sí, la cosa que ten en compte que això no he viscut allò pas a pas, llavors no és allò l'O, no? No és l'O perquè ha sigut pas a pas, però sí que la veritat fa il·lusió quan veus tot el que hem fet amb el Juli Soler, no? I amb l'Albert Adrià i tal, i tot l'equip, doncs, la veritat és que sí, no, però ja et dic que és diferent perquè és una qüestió que jo l'he vist fer, no?
Clar, perquè de fet és un llegat físic, això també. Vull dir, és un llegat tangible el que podem veure quan et passeges pel museu d'alguna manera, no? No només és una idea, un article, no. Allà està, d'alguna manera pots tocar, veure a tot el llegat que ha significat el Bulli, no?
No, que lo maco és això, lo maco és que el museu està on estava el restaurant. Allà on tu veus el restaurant, no? I això sí impacta, no? Vull dir, són quasi 3.000 metres quadrats, però una part és el restaurant i és lo maco, no? Si això fos sigut fora de Calamonjoy, fos sigut molt diferent.
Totalment. Sí, clar, aquesta és una pregunta, suposo que és difícil de contestar, però quin creus que ha estat el legat del Bulli? Ara que ja ha passat un temps que entre tots hem pogut reflexionar i hem vist l'impacte que ha tingut a tots els nivells, però sobretot, evidentment, a nivell gastronòmic per Catalunya, per Espanya i per tot el món.
Si tinguéssim que dir un, que és molt difícil, però un, és que, vull dir, durant 400 anys, en el món occidental, França va ser el lloc on es creava tot al voltant de la gastronomia. El 99% es va crear allà. I nosaltres vam mostrar el camí perquè una altra gent d'un altre país tinguessin llibertat i fessin cuina creativa, no? La cuina creativa peruana, la cuina creativa de Dinamarca, de Mèxic, de Corea, de Polònia, de molts països, fos sigut impossible sense que nosaltres fóssim mostrat del camí, no? Crec que és el més important.
Sí, hi ha una cosa excepcional, que és que molta gent va fer estades al Bulli i va treballar, després se'n van anar als seus països, i aquesta petita llavor del Bulli ha anat a altres llocs, ha permès que altres cuiners i cuineres doncs, expressessin la seva creativitat, però i és el Bulli era la llavor, però ha crescut d'una manera diferent, a la seva manera, no? Sense el Bulli potser això no hauria estat així, no?
No ho sabem, no? Però bé, el Bulli va influenciar i encara té molta influència en la cuina creativa, no? Encara, vull dir, els restaurants més importants del món tenen una línia molt, molt, molt allò semblant al Bulli, no? Vull dir, i això em fa molta il·lusió, no? Mm-hmm. Hi ha un restaurant ara que és el restaurant més allò calent que n'hi ha al món, segurament, que es diu Alchemist, que és un restaurant fantàstic i que fa un menú llarg, no? I moltes tècniques i conceptes del Bulli i això fa molta il·lusió.
Alquimista seria aquest? Vale. Sí. Més cosetes, Ferran. Com va? Jo suposo que deus rebre contínuament ofertes per cuinar a tot arreu. Mai les has acceptat. Com les resisteixes? O per què les resisteixes?
No, perquè jo quan vam tancar el Bulli amb el Juli, lo teníem molt clar, no? Que s'havia acabat una etapa i que no tenia sentit, vull dir, obrir una altra al voltant d'un restaurant. Ja havíem tingut el restaurant somiat per nosaltres, no? Que era el Bulli. Llavors no té sentit. La veritat és que no em fa il·lusió, no? Vull dir, allò cuinar per anar a algun país allà a cuinar, tal, no em fa molta il·lusió. Mm-hmm.
Una de les coses que meravelloses que tenia el Buller era aquest nivell d'autoexigència permanent que teníeu. Perquè la gent ho entengui, no? Abans els restaurants d'alt nivell tenien desenvolupaven uns plats, estaven a la carta, i estaven a la carta molt de temps, o sempre, en alguns casos, no? Anaves a un restaurant perquè sabies que allà tenien aquella especialitat. El Bullit, això va canviar? Us vau posar l'autoexigència de renovar totalment la carta de dalt a baix, cada temporada, i de manera revolucionària, no de qualsevol manera, no?
Sí, sí, això és també és una de les coses importants que vam fer. És veritat que això passa per els restaurants de l'elit, no? De los, no sé, 150, 200, 300 restaurants del món, no? Que estan en l'elit, on el públic, la premsa, le demana, no? Allò que si ets un cuiner creatiu, doncs tens que fer creacions, no? I les tens que fer cada any. Això és una pressió brutal que a vegades no es té quedar més poc a poc. Jo, a tota la gent que em demana opinió, que monta un restaurant, té que quedar més poc a poc el bulli. Vull dir, el bulli tancava en 6 mesos i això és una característica molt, molt diferent, no? I podíem pensar, repensar, però tu no li pots demanar un restaurant allò que obri tot l'any, tot no. N'hi ha aquests 10-12 al món que no fan i tenen una pressió brutal.
Tancàveu 6 mesos, però no deixàveu de treballar, perquè durant aquest temps el que fèieu precisament era pensar, que tu sempre has dit que és molt important primer pensar i després posar-se a cuinar, si de cas, pensar i elaborar, inventar, crear tots aquests nous plats.
Bueno, saps que... Per crear n'hi ha una cosa molt important, que és el talent creatiu de les persones que ho fan, no? I després el temps. Si tu i jo tenim el mateix talent creatiu i tu li dediques més temps, en guanyaràs. I llavors nosaltres sempre, no, anàvem buscant el màxim de temps per poder crear.
Suposo que t'has trobat, clar, perquè tu has anat a fer conferències a tot arreu, no parlant específicament de cuina, o no només, sinó sobretot d'això del que estaves comentant ara, no? Del procés creatiu. Perquè, clar, en el fons, com moltes altres persones que també han triomfat al món, tu estaves una mica fora del sistema. Tu no vas arribar d'una manera orgànica, natural, a aquí dalt, sinó que tu vas treballar centímetre a centímetre, com qui diu, no?
El meu cas i el del meu germà és molt estrany perquè nosaltres no érem vocacionals. I no és fàcil trobar, no, allò, gent que ha arribat molt lluny a la seva disciplina i que no hagi sigut vocacional des del principi. En el nostre cas no és així, i segurament és molt important perquè ens vam preguntar sempre el perquè de les coses, no? Sempre. I encara continuem, no? El per què. I això és degut a que no vam tindre un mestre allò concret. Vam tindre molta gent que vam admirar i vam aprendre,
sí, sí.
Però això va ser molt important.
Potser és una de les claus, també, no? Que en aquest sentit, i que s'entengui la pregunta o el comentari, no estàveu contaminats, entre cometes, per pressions de ningú, no? Sinó que us ho vau plantejar d'una manera molt lliure, tot, no? Això per què no es pot fer? Perquè no s'ha fet mai, no?
No, però és que nosaltres ho vam fer d'una manera molt, molt naïf. Vull dir, fer una estratègia, no? Com la que vam fer nosaltres, és quasi impossible.
Impossible.
Nosaltres ho vam fer perquè no era inconscient, era molt naïf. No, vull dir, després sí que vam fer una estratègia a partir de l'any 2000, 2003, però al principi no fèiem una estratègia, no? I per això va ser tan allò diferent, no? Però no és fàcil, sobretot la gent que vol crear o innovar té que posar, no, a un nivell, lo té que fer a un nivell amable. Un nivell, quan no és amable, ostres, és molt dur. I llavors té que ser conscient de que això, no?, de que és molt dur.
Ferran, tu deies que ni l'Albert ni tu sou cuiners vocacionals, sinó que us hi vau trobar. Si no tinc mal entès, crec que et vas posar a cuinar al servei militar, a la mili, potser? O era la primera que cuinaves una miqueta abans,
A l'hotel Playafels, a Castelldefels.
Sí, al Playafels.
Volia pagar-me una vacança a Eivissa.
Sí.
I per trobar... Per guanyar diners, vaig entrar de rentaplats. Aquest és el meu començament.
I en quin moment es produeix el clic de dir, ostres, això de la cuina és el que a mi em fa xalar? És el que... Hi ha algun moment, el moment eureka en la teva carrera?
No, vaig ser una... No, me'n vaig apassionar a poc a poc. No n'hi ha un moment... Vull dir, poc a poc... I va arribar un moment que ja no era solament la meva feina, sinó que formava part de la meva vida, no?
O sigui, no hi ha un moment eureka. Hi ha algun plat que diguis que marca alguna frontera o alguna cosa entre un Ferran i un altre?
Bueno, nosaltres diem sempre, més o menys, que l'any 94 és el moment on n'hi ha un canvi important que entenem i no fan entendre gent meravellosa que la cuina és un llenguatge i que tenim que crear noves paraules per poder fer un nou llenguatge, no? I és quan comencem, veiem que aquestes paraules són noves tècniques, nous productes, noves elevacions, nous estils i tal, i anem poc a poc. Però ja et dic que n'hi ha un documental que diu El Bulli, història d'un sueño, Amazon Prime Video, que a tothom que l'agradi sàpiga més del Bulli, lo veurà, són 17 capítols de 50 minuts, i allà expliquem tot, no? I es veu que és poc a poc.
Es necessiten 17 capítols de 50 minuts per explicar una part de la història del Buller. Atenció. Estem avui parlant amb el Ferran Adrià d'aquest nou projecte. Després d'una llarga gestació, finalment ja s'ha fet una realitat, el Bulli 1846. You gotta let me go. Are we here? Ferran, com és el teu dia a dia ara?
Pues no tinc un dia a dia, mai he tingut... El Bulli sí que teníem un dia a dia, no?
Hombre.
Ara no, viatjant, mira, vinc de Perú, no? Viatjant molt.
Viatjant...
A Nova York, sí.
Clar, suposo que... Tens la sensació quan entres en un restaurant que tremolen els cuiners o no?
Bueno, tenen un respecte com jo tenia també quan era jove i venien cuiners importants, però jo sóc, com ho saps, molt amable i...
Sí.
I faig sentir ràpidament allò que estic com a casa.
Clar, però suposo que la pressió la deuen notar també, no?
Perquè, més que res, perquè si després parlo, jo mai parlo malament de ningú, però si parlo molt bé, doncs sí que pot ser important per a ells, no?
Totalment. Sí, pots fer una carrera o destrossar-la amb un comentari així...
No, però jo mai he parlat, mai.
De veritat.
He parlat... Si no m'agrada un lloc, no torno i ja està.
Directament.
Crec que la faena de cuiner i ser un petit empresari, no, el restaurador, és molt dura perquè vingui algú, no, i allò... digui que està malament. Jo entenc que el client lo pot dir,
sí.
Bueno, però per lo públic és molt dur. Sobretot si ve un company.
Totalment. Escolta, tota aquella energia creativa que has tingut sempre, tot aquell torrent d'idees, ara cap a on és? Està calmat? Està en altres coses? S'ha muntat en aquest projecte?
M'he ocupat molt del tema de la gestió. Un dels problemes que tenen les petites empreses,
sí,
és que el 90% no fa pressupost anual, ni control pressupostari. 90%, eh?
90%.
Tenim en compte que a Espanya n'hi ha quasi 3 milions d'empreses, posa 2.800.000 pimes i autònoms. Doncs d'aquests 2.800.000, el 90% no fa pressupost anual. I avui en dia, si no fas pressupost anual, estàs mort. Llavors, m'he ocupat molt d'això, que no té que veure, si vols, amb la creativitat, però sí que la innovació, perquè en la innovació, si no n'hi ha una bona gestió, no n'hi ha innovació.
Mm-hmm. Sí que ara estàs amb això. Escolta, d'aquí no res, serà el programa el Cristian Escrivà. que sé que sou amics també, fes-me una pregunta per ell, va, que serà la primera pregunta que li faré, serà aquesta que li faràs tu ara. Fes-me de periodista un moment del Cristian, va.
Què va sentir quan va vindre per primera vegada el Bulli?
Oh, vale. Vale. Jo t'ho puc contestar, això, també, eh?
Sí, pues a veure, digue'm.
Sí. Jo? O sigui, jo vaig sentir que estava en una altra galàxia, directament. Mira, no, és més fàcil. Felicitat absoluta durant 5 hores, 6 hores. Mm. És així.
Està molt bé perquè jo mai demanava si t'havia agradat. Demanava si has sigut feliç. Llavors està molt bé, no?, el que dius.
Sí, bueno, clar, jo és que tinc la sort d'anar-hi i, clar, jo he vist coses extraordinàries, tu també. Jo he vist gent plorant, gent aixecant-se, aplaudint, després de tastar un plat. Això és una cosa raríssima.
No, i saps què passa? Que lo maco, los que lo veu poder viure en aquella època, no es pot contextualitzar ara, saps o no?
Clar.
Ara tothom té informació, tothom ja sap més o menys què és la cuina creativa, tothom que va a restaurants, eh? Perdó. Mm-hmm. Llavors no n'hi ha aquest efecte, no? Allò de... Estic en una història diferent, no?
Sí, sí, totalment. Per acabar, Ferran, passes pel museu tu de tant en tant i ets, si et pot trobar o no?
Poc, perquè si no...
No, perquè el Bulli sí que hi era sempre.
Sí, sí, ja, però clar.
16 hores al dia, o 17.
Sí, tinc que passar... Però... Està tot el dia en el museu, em tornaré xalat.
Atenent a la gent?
Sí, sí. Bueno, ja n'hi ha moltes elements per veure, jo no fa falta que estigui.
No, ho dic perquè de vegades la gent quan va al camp vol veure el Messi, doncs per això t'ho preguntava també, no? El tema de la intel·ligència artificial i tot això, ho segueixes una mica?
Sí, sí. A veure, ara després de l'estiu me'n vull posar. Per al procés creatiu.
Sí, per això t'ho preguntava.
Era brutal. El que passa que és molt interessant, perquè clar, n'hi ha un terme, vosaltres que esteu en aquest programa,
sí,
que és la creativitat artificial. Es parla molt de la intel·ligència artificial, però no tant de la creativitat artificial, no? Vull dir, no és normal. Llavors, clar, la intel·ligència és una qüestió i la creativitat, no?, és una altra. Llavors, jo he jugat, no?, amb gent que sap manejar bé la intel·ligència artificial i per fer una creativitat d'un nivell 7 és increïble. Ara, jo estic segur que no sé si seran 3, 5, 10, 15 anys, podrà fer igual que el ser humà. Aquí la qüestió és si la intel·ligència artificial pot crear el que ja existeix o pot crear coses que no existeixen. Aquesta és la gran pregunta, no? Vull dir, perquè ho entenguis, les espumes no existien, no?, com a concepte.
Clar.
La màquina lo podrà crear algun dia, pues, com les espumes o la esferificació, tal, llavors, tal, però sense dubte, serà brutal. Jo crec que la intel·ligència artificial farà que el més important serà el criteri.
Val.
La màquina et donarà moltes dades, moltes possibilitats a l'hora de crear, i tu tindràs que tindre el criteri, no?, personal, que farà que una creació teva sigui diferent a la d'altra. Però sí que és veritat que és una revolució brutal.
Fantàstic, doncs ens quedem amb això. Recordeu que les que no vau tenir la sort de poder viure el Bulli en primera persona, podeu recuperar una mica l'esperit i veure què s'hi feia i veure el llegat, sobretot, a la Cala Montjoi, a Roses, el Bulli 1846, que és un altre projecte que ha sortit del cap, aquest tan gran i tan ben col·locat que té el Ferran Adrià. Ferran, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies i una abraçada a tots.
Una abraçada.
Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans, dissenyat per a tot el que et proposis.
Toyota, liderant el canvi. T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Doncs avui seguim parlant de la revolució de creativitat. Ara fa no res amb nosaltres estava Ferran Adrià, que és una llàstima que no hagin coincidit a l'estudi, perquè el pastisser Cristian Escrivà també és una persona amb qui té molt bona relació al Ferran. Cristian, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé. Molt content de sentir-te de nou. I mira, estem aquí a... Ara estem aquí a l'Almadrava, sí, al costat de... Bueno, a Roses,
a Roses
amb,
sí,
amb la Patrícia, que hem vingut a refer el gos del Bulli, que es va fer el dia del tancament, i com ara es torna a obrir aquest nou,
sí,
museu...
Sí. El Bulli 1846, sí.
Pues l'hem vingut a posar al dia.
Oh, que bé, mira, més relació impossible. Li hem demanat al Ferran que la primera pregunta que et fessin fos la seva pregunta, i ens ha dit, mira, pregunteu-li al Cristian què va sentir el primer cop que va anar al Bulli.
Ostres, bueno, què vaig sentir la primera vegada que vaig anar al Bulli? Realment, algo inoblidable, saps? Allò, vull dir, algú que veies que era totalment diferent a el que jo havia experimentat fins aquell moment. I mira que, a pesar de que han passat molts anys, perquè t'estic parlant de l'any 87 o 88...
Uau, imagina't.
Val? I jo ja havia fet, en aquella època, quan jo vaig fer l'aprenentatge a França, que era dels 17 anys fins als 19, mm-hmm, o els 20, jo vaig trepitjar dels 18 tres estrelles que hi havia en aquell moment, jo n'havia fet 12 en la meva llista. O sigui, que sabia una mica de què anava el tema, saps?
Sí, sí, sí.
Però, o sigui, vas al Bulli i veus que allò és com si hagués explotat. Saps allò que dius? Hòstia, què està passant aquí, saps? Sí, sí, realment és, el record que tinc és aquest, és una cosa revolucionària, sí.
Volem parlar amb tu avui també de creativitat i després una mica d'intel·ligència artificial. D'entrada, suposo que... Quin és l'element fonamental per tu per ser creatiu? Tenir talent o treballar molt?
O sigui, a veure, tens que tindre una ment bastant lliure. És a dir, no has de perdre una mica la por. Saps allò? La por a tot, no? A fer el ridícul, la por a pensar diferent, la por a... Què sé jo? I qüestionar-te també les coses, no? A vegades anem molt com dogmatitzats, saps? Allò, això té que ser així, perquè sempre s'ha fet així i tal, no? Si trenques una mica tot això i tornes una mica amb una... i treballes amb una ment lliure, o el més lliure... Una ment lliure pràcticament és impossible avui en dia, no? Però sí que... Si vas sense perjudicis, et lliberes bastant, no? Això per una banda, i per l'altra banda, doncs, com deia Picasso, val més que t'agafi treballant, no? Que
sí,
en el
senyor.
Meu cas és bastant fàcil perquè altres virtuts potser segurament no les tinc, però la de pencaire sí.
Ah, absolutament. També has dit alguna vegada que és com la gimnàsia, que això s'ha d'anar practicant i entrenant cada dia, no?, per anar millorant.
Sí, mira, la creativitat, per exemple, en el món que jo em moc, que és el món de la pastisseria, hi ha moltes tècniques, eh? No, tècniques de, doncs, què sé jo, des de formulació, o tècniques de laminat, o tècniques del xocolata, tècniques del carmelo. Dins del carmelo hi ha diferents disciplines. Llavors, el primer que tens que fer és intentar dominar totes aquestes tècniques. I a partir d'aquí, quan tu domines la tècnica i no és al revés, que la tècnica et domina a tu, tu pots començar a crear. Mira, a casa nostra venen molts estudiants de pastisseria, d'escoles de tot el món, no? I quasi tots venen amb la mateixa idea, venen buscant la creativitat que veuen que tenim i tal, no? Però, clar, a tots els dic el mateix, és allò de dir, ja que esteu a Barcelona, aprofiteu per anar a la Fundació Miró, aprofiteu per anar al Museu Picasso, agafeu-vos el tren o el que sigui, us en aneu a veure al Museu Dalí, vale, i tants altres museus, però sobretot fixeu-vos en la primera part de tots aquests museus, no? I és aquí és on veureu que tota aquesta gent, tots aquests artistes, com van començar amb un llapis, vale, i fent sombres, i fent perspectives, i fent bodegons, i fent això. Llavors, a partir d'aquí tu vas adquirint una sèrie de tècniques, vale, amb diferents tipus d'aquarel·les, el gaix... Clar, un cop tu tens tot això, llavors tens, diguéssim, les ferramentes per crear. Però intentar crear sense tindre la base Et pot sortir una cosa maca un dia, però no té fonament, no té consistència.
Mm-hmm. Clar, l'important és que hi hagi alguna cosa al darrere de la idea, que no sigui només una idea a l'aire i ja està, no? Escolta, parla'm una mica de la intel·ligència artificial, que ara tots estem molt pendents d'aquesta qüestió, i tu ja la vas fer entrar una mica a l'obrador fa uns mesos, no? Com la fas servir, tu?
Sí, a veure, de moment la faig servir a nivell gràfic. Uh-huh. És a dir, la primera vegada que em va sorprendre molt va ser quan el Xavi Marco, que fa 25 anys que treballem junts i dins de l'empresa és el que més domina totes aquestes coses i tal, em diu, has vist això de la intel·ligència artificial? I sí que ho havia sentit, però no. I llavors em va dir, digue'm, a veure, ara crearem una imatge, no? Digue'm algo que se't passi pel cap que t'agradaria veure-ho amb imatge. I li vaig dir, me'n recordaré sempre, eh? Li vaig dir, mira, posa, submarinista buceando entre campos de flores. Val? Hòstia, la imatge que va sortir va ser brutal. Tan brutal que dic, hòstia, això és una passada. I a partir d'aquí, bueno, estem treballant amb dos aplicacions. Una és Midjourney i l'altra és Bing IA.
Sí.
I amb les dues anem creant imatges. A veure, tot el que són els prompts, és veritat que aquí hi ha una gran part, allò de que et pugui guiar cap on tu vols anar, val? Perquè no és evident. Una de les coses, per exemple, no hi és un cas concret. Per mi un croissant s'assembla molt a un cranc. Val? Pues llavors jo, buscant un croissant amb ulls, quatre potes i tal, i això no ho he aconseguit encara, no? Però sí que és veritat també que a vegades t'has de deixar sorprendre una mica per el resultat que et donar. Però al final és com un diàleg amb el sistema, vale? Fins que arribes a aconseguir el que tu estàs buscant. Quin avantatge jo li veig en això? Li veig un avantatge que si jo després me'n vaig a l'il·lustrador o me'n vaig al dissenyador o me'n vaig a l'interiorista o me'n vaig a l'arquitecte, ja vaig amb una idea que jo li puc explicar molt més clarament el que vull. I d'aquesta manera ens estem diners i ens estalviem temps, perquè estem parlant de que en un moment donat, en una tarda, depèn de la dificultat del que tu vulguis fer, en una tarda ho tens bastant resolt. Després passa en mans dels especialistes, no? Et dic, dissenyadors fix o interioristes, o depèn del projecte, no? Però ja vas amb una idea, perquè si no, ja d'entrada, i això portem tota la vida fent-ho, que dius, fins que l'altre no entén el que tu tens al cap, és complicat.
Sí, passa temps.
Llavors, bueno, vam fer la mona i hem fet altres coses, sí.
Per acabar, tu creus que en algun moment la intel·ligència artificial et podria arribar a substituir a tu, per exemple, elaborant, fent un pastís o alguna cosa? És a dir, de zero, generar una cosa nova interessant i que sigui útil o no?
De moment, ja et dic, jo em moc a nivell gràfic. Sí que l'altre dia, per exemple, sopant amb el Ferran, que jo li deia, dic, escolta, a nivell de combinació de sabors i tal, aquí, això és interessant, no? Llavors l'altre dia, per exemple, li vaig dir, busca'm un... A partir d'un xocolata negre del 70% de cacau, posa'm una fruita àcida, val? I una herba aromàtica. I em va fer el xocolata negre amb una taronja sanguina i la herba, ara no me'n recordo, no sé si era menta o tal, no? Però saps allò que... I ho vam provar-ho i, evidentment, hi ha barreges d'aquestes que sense provar-ho ja veus tu que els elements quadren, no? Però no hi ha anat més enllà d'això. Però, en canvi, per exemple, sí que estem fent un projecte que ara encara no puc dir perquè la setmana que ve segurament ja sabrem i podrem explicar-ho, però que hem creat set contes, sí que és veritat que jo el vaig acompanyant molt al sistema, perquè a vegades repeteix tu set contes i te'ls escriu una mica amb la mateixa base, no? I aquí és on perd tota la gràcia.
Clar,
però ja et dic,
clar.
Estem aprenent.
I això que dius tu?
Ara,
que...
saps per què m'agrada? Perquè... Sí, jo el que tal com ho veig jo, en el meu cas, és el juguet, l'aplicació creativa més bèstia que s'ha inventat a la història de la humanitat, perquè jo m'ho prenc com un joc. si li trec algun profit econòmic o a nivell de feina, benvingut sigui, però si no, com a mínim, hosti, m'ho passo bomba.
Ahí ho tenim. Cristian Escrivà, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Masterclass Becerra, amb Santiago Niño Becerra.
Déu-n'hi-do, avui no baixem el llistó del programa perquè arriba un altre crac, l'economista Santiago Niño Becerra. Avui en tenen de luxe al Revolució 4.0. Ja sé que ens trencarem. Santiago Niño Becerra, ben tornat una altra setmana al Revolució. Com estàs?
Què tal? Bona nit. Bé, molt bé.
Doncs escolta, ens hi posem, no? Com a, de moment, aquesta setmana, pel que fa a l'economia, tot bé? Tot tranquil? Mai, no?
Bueno, relativament tranquil, perquè ha sortit la dada d'inflació i la inflació subjacent baixa, però molt lentament. Estem al mateix nivell que estàvem al juliol del 2022. Bueno, hi ha una cosa que és un test que és molt senzill. Pregunta por ahí, la gent quan va comprar, les persones quan van a comprar, al supermercat, al mercat, etcètera, etcètera, com veuen els preus dels aliments? És a dir, estan disparats.
Sí, totalment. Ara parlarem més a fons del tema dels preus dels aliments. Abans, un altre tema de preu, el preu dels habitatges de Barcelona. Segons la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el mercat de l'habitatge no està tensionat, però, clar, tothom que vol comprar o llogar un habitatge a Barcelona sap que cada cop, com a mínim, costa més. Anem a pams. Què vol dir que el mercat no està tensionat, Santiago?
Bueno, això és una llei que ha definit que bàsicament dos conceptes per definir una zona o un mercat tensionat. Primer, quan el preu, o sigui la quota hipotecària o bé el lloguer, no supera el 30% de la renda mitja de la zona, de la ciutat, de la comunitat. I en segon lloc, hi ha un altre paràmetre, que és que a l'IPC, que l'increment de preu de l'habitatge no hagi sigut més elevat que 3 punts de l'IPC de la comunitat. El problema dels criteris és que són de caràcter general i per tothom. És a dir, aquesta llei és una llei d'aplicació nacional. I el problema és que, evidentment, no és el mateix la Bisbal de l'Empordà, la situació de la Bisbal de l'Empordà, que a Barcelona. És a dir, no té res a veure. I això per una banda. En segon lloc, les mitges estan molt bé, però per veure tendències. És a dir, si tu tens 25 mitges de 25 mesos o de 25 anys, doncs, bueno, pots elaborar una tendència. Però per prendre decisions, per mi, les mitges no són correctes, perquè a la mateixa mitja de renta, en aquest cas, estàs posant la renda d'un senyor que viu a Tres Torres i la renda d'un senyor que viu a Trinitat Vella.
Sí, sí.
I llavors, clar, això és molt distorsionant. Jo crec que aquest tipus d'anàlisi es tindria de fer per barris. Es tindria de fer per barris atenent a la situació renda, preus, IPC de cada barri, que avui dia, amb la tecnologia que hi ha i amb totes les dades que tenim, es podria fer.
El que passa que no interessa fer-ho aleshores d'aquesta manera, no? Si es pot fer i ningú ho fa.
Bueno, llavors això és un altre tema. Llavors és el mateix que vam parlar en el seu moment amb el salari mínim, amb la pujada del salari mínim. No, el salari mínim puja igual a tota Espanya, però no és el mateix el nivell de preus de Sant Sebastià que de Jaén. Llavors, vull dir, no. Això d'alguna forma és fer-se trampes al solitari. I, a més, això ha passat en un any electoral, en el qual no s'interessa donar una imatge, però jo crec que és totalment incorrecte. Al marge que passa una altra cosa, i això està archidemostrat, a la que tu limites per llei el preu d'algú, l'oferta d'aquest algú baixa. Això, perquè, per què? Perquè estem en el sistema capitalista. Mm-hmm. Llavors, el que té el bé o el servei, si tu li limites, diu, em tiro cap enrere i no venc, no produeixo, etcètera, etcètera. Com l'única forma de baixar el preu de l'habitatge, i aquí ho hem parlat diverses vegades en el programa, és que hi hagi una oferta de vivenda pública de lloguer.
Mm-hmm. Sí, ho has dit moltes vegades.
No hi ha una altra via. Tot el que més són pedaços, és a dir, són arreglos que no condueixen a res.
Abans parlaves del preu dels aliments, tots constatem que cada vegada que anem al súper, amb sorpresa, quan arribem a la caixa, dius, mare de Déu, escolta, amb aquests diners fa un any comprava moltes més coses, però hi ha hagut una informació també d'aquesta setmana que ens ha cridat una mica l'atenció perquè... hi ha productes com, per exemple, fruites o les hortalisses que costen 7 vegades més que el que cobra el productor. És a dir, que si jo faig enciams, si els venga un distribuïdor i finalment es ven al súper, per una diferència que és d'un 600% més, que és molt. Com es menja aquesta barbaritat, si permets el joc de paraules?
Això també s'ha d'anar en compte. Això també s'ha elaborat aquesta dada a través de mitges. Jo estic segur que aquesta diferència no és la mateixa a Reus que a Girona. Convençut, no és la mateixa diferència. Això per una banda. Però evidentment i d'això jo crec que fa dècades que s'està parlant, que el preu que li paguen al productor no té res a veure amb el preu que li paguen a la persona que compra... A la persona, vull dir, al particular, un restaurant és un altre tema.
Sí.
A la persona que compra la fruita, l'hortalissa o el que sigui al súper o a la botiga. I, agafem com a bona la dada que has donat. És a dir, més igual que sigui Catalunya, Espanya o Noruega, més igual. Si la diferència entre estem parlant d'aliments, La diferència que hi ha entre el que se li paga al productor i el preu que paga una persona que compra a la botiga és de 7 vegades, escolta, algú passa.
Clar.
Algú passa. Què passa? El que passa és que amb aquest camí entre el productor i la persona que compra la botiga, amb aquest camí hi ha una intermediació que és la que està fent pujant el preu.
Clar, perdona, la pregunta que ens hem de fer és si això és just en el sentit estricte de l'intercanvi econòmic que hi ha. Vull dir... Si aquest sobrecost és imprescindible perquè allò arribi al supermercat o a la botiga, doncs no podem fer-hi res. Però potser hi ha algun punt especulatiu pel que mig, no ho sé.
Bueno, és que jo vaig més enllà, sí que podem fer. És a dir, jo el que dic, després ho ampliem, Jo el que estic dient és que si la diferència entre el que se li paga al productor i el que paga la persona que compra el cuombra o el que sigui és de 7 vegades, algú passa. Mm. És a dir, si hi ha una especulació, principalment hi ha una pura especulació, evidentment hi ha sistemes per evitar-la, que és, per exemple, crear cooperatives que de producció-distribució i que el mateix productor o a la mateixa cooperativa de productors s'encarreguin de la distribució. Evidentment, això implica una organització, una inversió, etcètera, etcètera. I si, ha de ser així perquè no hi ha una altra via, és a dir, perquè hi ha uns increments de costos, etcètera, etcètera, s'ha de... implementar la tecnologia, la logística o el que calgui per reduir aquesta diferència. Perquè, és a dir, és dolent que aquesta diferència de 1 a 7 se la mengi algú. Aquesta diferència, això és dolent, que sigui aquesta diferència. Però si és un imponderable, és a dir, si aquesta diferència no és per ningú, és només cost puro i duro, hòstia, això és terrible, tu. Estem llançant diners per la finestra.
Totalment, no? Totalment. Santiago, moltes gràcies.
Val, d'acord. A tu, bona nit.
Adéu,
bona
que vagi bé. Bona nit.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Dades obertes.
Quins perfils digitals seran els més demandats en els pròxims anys? I encara més important, tenim prou talent digital per cobrir totes les necessitats que hi haurà? Per què és útil que el ciutadà sàpiga i pugui relacionar-se digitalment amb l'administració? De seguida responem totes aquestes i moltes altres preguntes. Per parlar amb nosaltres, el Roger Onen, que és director de People and Talent d'Idoscat. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
La Sònia García, directora executiva de Persones i d'Organització del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Què tal?
Molt bé, encantada.
I saludem també el Tomàs Morer, que és responsable de la Unitat de Cultura de Ciberseguretat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Què tal?
Molt bé.
S'agafa oxigen, per tots aquests títols. Com esteu? D'entrada, pregunta pels tres. Estem ben posicionats pel que fa al tema? És un sector que té bona salut? Segurament podria millorar, però estem en bona salut en aquests moments o no?
Totalment.
Sí.
Sí, és un sector que està en un punt àlgid. El sector digital a Catalunya, de fet, Catalunya és la vuitena regió més digitalitzada de la Unió Europea, i en aquest sentit estem en un punt àlgid i creixent.
Val.
Jo coincideixo. A més, Barcelona com a ciutat també està esdevenint en un hub tecnològic i digital que està atraient cada cop més empreses a instal·lar-se aquí, i és un clar símptoma de que Barcelona i Catalunya és un pol d'atracció de talent.
A dintre d'aquesta atracció de talent digital, el 41% és sobre temes de ciberseguretat, i de fet Barcelona és un pol de recollir talent en aquest tema.
De quin tipus d'indústries estem parlant quan parlem del sector digital? Per entendre's molt ràpidament, també, perquè la gent sàpiga una mica de què estem parlant.
Bé, el nostre àmbit bàsicament és l'aspecte de la ciberseguretat, però també hem de parlar de tota la gent que fa desenvolupament de codi, que està posat en Big Data, aspectes d'intel·ligència artificial, bé, i altres que treballeu vosaltres que jo no conec tant.
També l'àmbit de les telecomunicacions, l'àmbit aeroespacial està guanyant molta força, i aquí es pot veure també la iniciativa de la Generalitat de Catalunya amb l'estratègia New Space, que està tenint cada cop més impacte.
Hi ha un tercer àmbit que també jo voldria ressaltar, que és el de la robòtica, no? Lligat amb la intel·ligència artificial i tot el que és la millora de la productivitat i l'eficiència de processos i de la productivitat en si.
Per tant, tenim un sector amb moltes oportunitats que està en creixement, que està en bona salut, que ha de créixer encara més, perquè evidentment això és un no parar, diguéssim, continu, que demanda un tipus de professionals determinats, a més, no? Què es necessita ara avui? Perquè molta gent escolta el programa una mica apuntant per veure les seves sortides professionals i les expectatives que pot arribar a tenir en l'àmbit laboral, no? Per tant, què es necessita, sobretot?
Aquí hi ha un problema de cuinar professionals. És a dir, de fet, la demanda és quatre vegades més ràpida que l'oferta. És a dir, nosaltres generem com a país, en les nostres universitats, en la nostra formació, una velocitat molt lenta. Llavors, això fa que hem de treure professionals de fora, però hauríem d'accelerar aquesta generació de professionals, perquè realment tenim grans projectes, però no tenim gent a casa que pugui desenvolupar-los, ni la maduresa, a vegades, d'aquesta gent en l'experiència que estem demanant, no?
Ens calen perfils amb una formació tecnològica. Aquesta formació pot ser molt diversa. Podem parlar des d'estudis universitaris, graus, màsters, doctorats, que seria, no, la cúspide de la piràmide, però també posar en valor els estudis de formació professional, que tenen una aplicabilitat molt forta, i d'uns anys enrere fins avui també estan sorgint altres tipus de formacions, com els bootcamps, que ensenyen a programar d'una manera molt aplicada, molt, amb una metodologia molt de learning by doing, que també està tenint molt d'èxit.
Sí, sí.
Aquí, dintre del tipus de perfils, a part dels digitals purament, els tubs i purs, sí que hi ha tota aquesta capacitació digital d'altres sectors, el financer, el jurídic, els corporatius estructurals, no? Que les pròpies empreses també estan desenvolupant molts programes d'aquesta capacitació digital. Mm-hmm. Perquè no és només cuinar-los, sinó també és fer el reskilling i l'upskilling dels que, no? Ja portem anys en aquest sector.
L'upskilling i el reskilling és adoptar noves habilitats, d'alguna manera, no? Entendre, fer servir coses que fa 5 anys no eren necessàries i ara són imprescindibles, no?
Correcte.
Clar, perquè estan parlant d'això, molta gent pensa, ostres, és que formar-me en l'àmbit digital vol dir aprendre programació, aprendre aspectes, ser enginyer, coses d'aquest tipus. Que sí, però que no només. Hi ha moltes altres coses que també qualsevol, pràcticament qualsevol persona, amb ciberseguretat, per exemple, que sempre tenim la sensació que tot és molt complicat, hi ha feines de ciberseguretat que les podria fer qualsevol persona amb la formació adequada, no?
Sí, de fet, per exemple, el sector de la ciberseguretat de Catalunya, més del 60% es dedica a protegir, no? O a identificar riscos, o temes de les amenaces que són més, diguem-ne, que s'ha d'estar a sobre. Però, en canvi, el sector no té professionals, potser per donar una resposta a un incident, per detectar quan es pot produir un incident, com ha passat aquesta setmana passada a la Pompeu, doncs que s'ha detectat un incident abans que passés i, per tant, s'ha pogut actuar abans, no? O el fet de, quan hi ha hagut un incident, doncs com recuperem, no? La recuperació de la ciberseguretat no, tampoc és una cosa immediata, perquè es triga molt a tornar a recuperar-se d'un incident. Doncs falten professionals molt dedicats a aspectes que no hi ha. Eh? I realment tothom està dedicat a la protecció, a la planificació, però no tant a tota l'execució quan passen coses més greus. No?
Mm-hmm. Des, queden 30 segons per acabar. Si voleu colar un últim missatge que digueu, no, ja que vinc a la ràdio ho explico això perquè em sembla important.
No, doncs no sé què diria, però una mica per fomentar aquest tema de la vocació, no? És molt divertit. Tot el tipus de professions, de rols, de funcions que fem dintre de l'àmbit digital són divertides. Poden no semblar-ho, però ho són. Per tant, és atrevir-se.
Comentàvem, tot just abans d'entrar, òbviament, quan esculls una carrera professional has d'agafar algú que et motivi, que t'agradi, cercar una mica la teva vocació. Però la gent que s'ho estigui plantejant, que sàpiga que és un sector que té moltíssimes sortides professionals, parlem d'un sector que té pràcticament un atur zero, amb unes condicions econòmiques i no econòmiques per sobre de la mitja del país, mm-hmm. i que, per tant, doncs, és un sector que té molt futur i que animo a tothom a que no s'ho pensi dues vegades.
Mm-hmm. Jo diria que en el món de la ciberseguretat tot està per explotar, tot el vehicle autònom, tots els elements que estan sortint de la intel·ligència artificial, tots aquests elements són perspectives que la ciberseguretat ha de ser-hi i, per tant, estem molts professionals. Vull dir, la necessitat d'això és assegurada, segur.
Estic a punt de deixar el micro, treure'm els auriculars i buscar feina, eh? Moltíssimes gràcies. Acabem programa i avui ho fem amb una frase que és un proverbi celta. No sé quants proverbis celtes heu sentit a la vostra vida, suposo que no gaires. Preneu nota d'aquest, diu: mira cap al sol, però no donis l'esquena a la tempesta. És a dir, mirem el futur amb optimisme, però sense oblidar que les dificultats, quan apareguin, també cal afrontar-les. Res més, com sempre, gràcies, oients. Fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo.